10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts i nosaltres encetem aquesta segona hora de programa avui dijous 6 de novembre, vaya dia de tardor, se pot dir. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat des de ben prest al matí, des de les 8, l'avís taronja a l'oest i nord de l'illa de Mallorca i groc a la resta de les illes Pitiüses i Menorca per pluges i tempestes que en alguns punts poden anar acompanyats de calabruix. Unes tempestes que ja s'han fet notar des de fa poc més d'una hora, just quan començàvem el programa en directe, afectant també l'aeroport d'Eivissa, el de Palma, amb retards que sembla que ja s'estan reconduint, que està tornant a la normalitat, però no podem davallar la guàrdia, Joan.
Sí, Marta, efectivament. De fet, durant poc més d'una hora hem de dir que la principal afectació ha estat a Eivissa, al voltant de l'aeroport d'Eivissa, ja que ha estat tancada, com veiem imatges ara mateix en directe, que han passat des de la policia local d'Eivissa, aquest punt, i explicam als oients d'Eivissa Ràdio, és l'entrada, en aquest cas, una de les vies d'entrada a l'aeroport d'Eivissa, que ha estat tancada a l'ençada de Can Fonoll, per les fortes pluges registrades aquest matí. S'ha inundat també el barri d'Espretet i la policia local d'Eivissa ha hagut de regular el trànsit als accessos de la ciutat perquè part de les vies d'accés han quedat negades per l'aigua. Veiem també ara imatges de les afectacions en els vols, ja que en pràcticament una hora s'han registrat prop de 30 litres per metre quadrat a l'aeroport d'Escolà, a Eivissa, i 26 litres per metre quadrat a Vila, però això ha estat, com dèiem, amb molt poca estona. Sabem que ja fa pocs minuts s'ha tornat a reobrir aquest pas que dèiem de l'autovia que arriba a l'aeroport d'Eivissa, ja que la tempesta ha calmat, acaba de passar per Mallorca, poden dir, deixant fortes ràfegues de vent amb molta càrrega elèctrica i precipitacions per moments han estat intenses. S'han acumulat entre 30 i 40 litres per metre quadrat, sobretot a la zona del ponent de Mallorca, i a partir de migdia sí que es preveu que pugui afectar a Menorca. Molta precaució, per tant, durant les properes hores, com dèiem, a Eivissa i a Formentera sembla que la situació ja es va tranquil·litzant. Aquí a Mallorca també es tranquil·litza, però el front avança cap a l'est de l'illa. I tenim imatges ara mateix espectaculars des de Sarriera. Reflectit el que dèiem, aquesta alerta taronja que s'activava al nord de Mallorca i nord-oest, com tota aquesta aigua aquí del torrent de Sarriera de Palma ja ha començat a davallar amb molta força. Són imatges que ens han arribat ara fa molt poca estona, deixat també algunes acumulacions d'aigua com aquí al passeig de la Rambla de Palma. I la millor persona per explicar també els acumulats que tenim ara i les afectacions no podia ser altra que Albert Daldel, l'estat home del temps. Albert, què tal?
Hola, bon dia, Joan.
Ha estat unes pluges intenses, curtes de temps, com dèiem ara, aquest front se comença a desplaçar, no?
Sí, anem a recapitular una mica les dades que tenim. És una tempesta que ha entrat per Llebeig, ha passat per Eivissa i després ha tingut com a porta d'entrada justament el que és el suroest de Mallorca. Ha entrat pel ponent de la badia de Palma, ja ho he vist quan venia cap aquí, i a més el cel ha agafat una tonalitat blau verdosa. Quan t'agafa aquest colors vol dir que això té molta activitat i tenc unes quantes dades per passar-vos aquí. El màxim de pluja s'ha donat per la zona d'Esporles en 40 litres per metre quadrat. Intensitat, que segons quins observatoris han arribat en els 109 litres per hora, és a dir, que si hagués durat una hora la tempesta s'haguessin acumulat més de 100 litres per metre quadrat. Una baixada tèrmica generalitzada que en 5 minuts la temperatura ha baixat entre 5 i 6 graus, unes ratxes de vent que han arribat a 100 km per hora a Ciutat Jardí, 92 km per hora en Esport de la Sabina, 86 km per hora en Espui Major. I atenció, que dalt d'Espui Major, la temperatura s'ha desplomat, i perquè tingueu una dada, en Espui Major, si a les 9:20 estaven a 10 graus, a les 9:30 han baixat fins a només 4 graus. És a dir, una baixada espectacular, un canvi de massa d'aire que ha vingut associat en aquesta tempesta.
Tenim també imatges d'aquesta situació en aquests moments en directe que volem compartir amb tu, Albert, tot i que anirem seguint l'evolució d'aquesta tempesta al llarg del programa, però, si vos sembla, companys, compartim una de les imatges que descrivim per als oients del temps en directe en aquest moment a Capdepera. Aquesta imatge que veiem, on es veu, tu ho explicaràs molt millor, Albert, com aquesta tempesta, de moment, sembla que se situa damunt la mà.
Està progressant, la tempesta que ara ens ha creuat, ara estic mirant el radar, i ara ja està afectant, ja ha passat per les badies de Pollença i Alcudi. Ara hem d'estar pendents d'un nucli que està a la zona entre Manacor i Felanitx i, sobretot, a una cadena de tempestes que creiem que pot fregar el ponent de Mallorca, de Menorca, perdó, cap a la zona de Ciutadella. És a dir, aquest sistema de tempestes que ara mos ha abandonat pel nord de Mallorca se dirigeix cap en el ponent de Menorca. Jo estaria atent a Ciutadella, que és la banda que pot rebre en els propers minuts.
Per tant, Albert, ara, descrivint les imatges que veiem a IBTS Televisió, reflecteix el que deies, en aquest cas, a la zona del Toro del nord oest de Mallorca, sí que ja veiem que comença a veure les primeres clarianes, perquè aquest front ja s'ha desplaçat, però atenció, com deies, recordem també tots els oients que ens escoltin de Menorca, atenció, perquè aquest front es desplaça cap a Ciutadella, seria on podria descarregar, no?
Sí, és com un tren de tempestes que és molt llarg, abarca des de la zona d'Artà i després puja cap al nord-oest, se va fins a Catalunya,
per tant,
pràcticament.
Com deia Marta, no només la mà, sinó que és tan llarg que entra també a territori, no?
Sí, sí, és a dir, és una cadena molt ben formada de tempestes i ara mateix ja ha passat per Eivissa, acaba de passar per Mallorca, ja abandona per Cervedia, de Pollença i Alcudi, i se dirigeix cap a la zona d'Esponent de Menorca. No crec que arribi tant en els llevants de Menorca, perquè té tendència i després a girar la trajectòria i a dirigir-se cap a Catalunya, especialment a la banda entre Barcelona i Girona.
Lo pitjor no ha passat encara, o sí?
Sí.
Sí, eh?
Almenys a la banda d'Eivissa, Pitiuses i Mallorca.
Val. Això ens deixa més tranquils, tot i que te deixem fent feina, recaptant tota aquesta informació, i si te sembla, tornem de nou d'aquí uns minuts per seguir valorant els impactes d'aquesta tempesta. Albert, moltíssimes gràcies. Tot d'una parlem de nou amb tu. Mentrestant, seguim pendents d'altres qüestions que marquen l'actualitat d'aquest dia, d'aquest 6 de novembre. I avui volem parlar sobre el que ens trobam cada dia, i tal vegada avui, si cal, un poc pitjor que la resta dels dies. Me refereix al trànsit. Les Balears som una de les comunitats amb més proporció de vehicles de tot el món, pràcticament un per cada habitant.
Així és, perquè en 25 anys el parc mòbil ha crescut gairebé un 74% per damunt del creixement de la població. A més, enguany tenim un balanç, en dir, molt negatiu pel que fa als accidents, ja que el nombre de morts s'ha incrementat un 21,4% en el que ve d'any, i volem parlar d'aquestes i altres qüestions en qui des del passat mes d'abril és el nou cap provincial de la Direcció General de Trànsit, i el veiem avui a l'estudi. Ell és en Fernando Alonso. Fernando, què tal? Benvingut.
Bon dia i gràcies per la invitació.
Gràcies per venir. D'entrada, per actualitzar una mica la situació del trànsit. N'hem parlat abans amb els seus companys de la DGT, però el mateix ha estat un matí intern, no?, sobretot per mort d'aquestes pluges.
Bueno, sabemos que el tráfico es complejo ya en el día a día y evidentemente estos episodios meteorológicos complican un poquito más la gestión del tráfico. Tratamos de tener en cuenta siempre las previsiones, pero no siempre se cumplen en cuanto a la intensidad de las mismas. Entonces estamos siempre un poquito más alerta y luego, gracias al trabajo de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, sobre todo en vías interurbanas, tratamos de agilizar la fluidez del tráfico, pero sobre todo la seguridad vial, ya que esto supone un riesgo adicional para los conductores.
Mm. Señor Alonso, veiem alguns carrers totalment anegats aquest matí, sobretot el que estem compartint just ara, el de Jaume III. Quan coincideix aquest episodi de meteorologia adversa amb el punt d'entrega de nins a les escoles, d'acompanyar els nins a les escoles, abans connectàvem amb vostès des de la DGT i ens deien que hi havia fortes retencions a la zona de la via de cintura, ha provocat aquest caos, però ara també, igual que la tempesta, s'ha normalitzat?
Bueno, evidentemente cuando cede el episodio meteorológico la situación se va normalizando, solo con algunos puntos concretos de la vía, pero siempre lo que intentamos es también basarnos en estas recomendaciones, en estas previsiones meteorológicas para recomendar a los ciudadanos que limiten los desplazamientos. Elaboramos también nuevos protocolos incluso para nuestros propios funcionarios, para intentar evitar desplazamientos cuando se producen...
I ho feim, senyor Alonso, perquè aquí tothom agafa escotxo. A les Balears som una comunitat d'agafar escotxo per anar a comprar spa, tot i així ho feim.
Bueno, esto es parte del problema, ¿no? Claro. Lo que tratamos de impulsar desde la Dirección General de Tráfico siempre es un cambio del modo en el que nos desplazamos. No se puede hacer de forma muy repentina, pero por esto es un cambio modal que tratamos de implementar. Acabáis de ofrecer algunos datos que son contundentes, que es la elevada tasa de motorización. Y además, en el caso de Baleares, hablamos de un caso particular porque al parque móvil de los vehículos residentes o fiscalmente residentes en la isla hay que sumar el número de turistas que acuden a la isla anualmente y que complican un poquito más el escenario de la movilidad.
Que el primer vehicle de la història d'Espanya, precisament, es matriculés a Palma, ja deu ser un indicatiu, no?, del tarannà, per dir-ho d'alguna manera, que tenim aquí, no?, del quantitat de cotxes que tenim aquí.
Bueno, sí, puede ser un indicativo, no puede decirse que sea casual. Esta primera matriculación es consecuencia de la primera norma que, desde el punto de vista administrativo, obligaba a matricular vehículos a motor. Ya había documentado, de hecho, algún vehículo que circulaba previamente por las carreteras de Mallorca, concretamente en 1897, pero también es cierto que han pasado 125 años. De hecho, hace apenas unos días se cumplía el aniversario de esta primera matriculación y han pasado muchas cosas en esos 125 años y el principal factor que provoca este índice de la motorización tan elevado es el desarrollo económico. Esto se ve muy claramente cuando atendemos, por ejemplo, la última crisis económica, la última recesión, bajan o cuando menos se mantienen estables el número de matriculaciones, pero evidentemente no se puede pretender solventar un problema a base de crisis económicas o a base de una recesión. Entonces, de nuevo, lo que tratamos de implementar es un modelo en el que se pueda reducir la dependencia del vehículo privado a favor del transporte público.
Uh-huh. Vau assumir el càrrec amb un objectiu molt clar, reduir la sinistralitat a les carreteres. ¿Cómo va esta tasca?
Bueno, efectivamente es un objetivo personal, pero tampoco es elegible, quiero decir. Que cualquier persona que ocupa un puesto de responsabilidad en la Dirección General de Tráfico, esta digamos que es una cláusula del contrato, es nuestro objetivo principal o el ADN del organismo. Las cifras de siniestralidad a nivel regional son un poquito más difíciles de comparar en la cifra interanual. Nosotros nos centramos un poquito más en las cifras de vías interurbanas, sobre todo porque es donde tenemos nuestras competencias para poder actuar, pero esto no quiere decir que no nos importen las cifras en vías urbanas. Si queremos una cifra concreta, si vamos al total de este año, lo cierto es que a día de hoy el número de fallecidos es similar al del año pasado. Estamos en 38 fallecidos, computando tanto los de vías urbanas como interurbanas. Y si nos centramos en las vías interurbanas, el número se ha reducido, a pesar de que ha habido algunos accidentes o siniestros viales muy mediáticos y muy brutales, por decirlo de alguna forma, pero la cifra actual es de 25 fallecidos respecto a los 32 del año pasado. Esto no quiere decir que estemos satisfechos, porque las cifras nunca bajan en realidad. Los fallecidos de este año se suman a los del año anterior. Entonces es muy duro decir que las cifras son mejores que las del año pasado, pero necesitamos esta comparativa interanual para poder evaluar el desempeño.
Home, i tot i que són xifres, és una comparativa feta amb sensibilitat, perquè a la fi parlem de morts, no res canvia que un any siguin menys, perquè són els mateixos. És un apunt interessant el que planteja. De totes maneres, assumeix el càrrec amb aquest objectiu, reduir la sinistralitat, és veritat que és tot un repte, és tot una responsabilitat. Clar, l'alcohol té molt a veure, malauradament, en tots aquests episodis. Com avança el projecte de llei per reduir la taxa d'alcoholèmia fins al 0,10%? En quin punt se troba?
Bueno, esta fue una apuesta de la Dirección General de Tráfico y hace aproximadamente un año, creo que fue el 8 de noviembre del año pasado, se presentaba esta propuesta de ley. Unos meses más tarde, a finales de marzo, se votaba en el Pleno para dar paso a esa tramitación parlamentaria y en ese punto se encuentra todavía. Ya no depende de nosotros esa tramitación parlamentaria, confiamos en que va a salir adelante. No queremos dar una previsión de fecha, precisamente porque no ya el desarrollo de la tramitación parlamentaria es ajena a nuestro organismo, pero confiamos en que puede salir adelante, en que puede ser un nuevo paso importante en esta reducción general de la siniestralidad.
També volem saber com avança la implantació de radars per controlar la velocitat, perquè considera la seva visita amb nous radars que s'estan instal·lant, per exemple, el passeig marítim, també la via de cintura. Quin és el plantejament en aquest sentit? En quins altres punts s'estan plantejant afegir aquests nous radars?
Bueno, como decía antes, el ámbito en el que nosotros instalamos cinemómetros o radares es el ámbito interurbano y nosotros no tenemos actualmente una previsión de a corto plazo instalar nuevos dispositivos, Pero también hay que decir que esto está en continua revisión. Nosotros cuando detectamos un punto en el que es susceptible de que este tipo de dispositivo puede ser efectivo para reducir la siniestralidad, lo estudiamos, hay unos criterios técnicos y se decide implementarlo o no. Pero en ocasiones también la iniciativa puede partir de otra administración. Por ejemplo, en Travesías, algunos municipios que nos informan de problemas de seguridad vial, cuando lo hacen, estudiamos los puntos y no siempre el cinemómetro es la solución que se propone la más viable. En ocasiones sí puede serlo y en ocasiones lo que se propone es una mejora de la vía o de la señalización que pensamos que puede llegar a ser más efectiva.
Clar, és que això volíem demanar. En el final, com valora que és el que sol ser més efectiu per reduir aquesta sinistralitat, per reduir accidents? Perquè moltes vegades, deim, com passa molt d'àmbits, fins que no em toqui la butxaca, no ens afecta. I el radar ens toca la butxaca. Però diu, vostè diu, hi ha altres opcions també que ho milloren.
Sí, eso es. En la Dirección General de Tráfico nos centramos sobre todo en el factor humano. No es el único porque hay que proponer una mejora de las vías y de los vehículos, pero creemos firmemente que el factor humano es el más importante. Y cuando atendemos a las cifras de siniestralidad en series históricas, lo que encontramos es lo que acabas de apuntar. La gran bajada de siniestralidad a nivel nacional se produjo a partir del año 1989 y 1990. Esto coincide con la aprobación de la Ley de Tráfico y con un régimen sancionador mucho más severo. Y la otra gran bajada la encontramos con la implementación del permiso por puntos en una nueva reforma normativa que tuvo lugar en el año 2005, acompañada de nuevos delitos en materia de seguridad vial en el año 2007. Y estos fueron los dos grandes periodos de descenso de la siniestralidad. Esto lo que apunta es que es efectivamente cuando tratamos de fomentar, tratamos de que haya una motivación intrínseca del conductor, pero el castigo realmente es efectivo.
Li he de demanar, senyor Alonso, pels embossos, que és pràcticament la preocupació que té tota la societat balear. Si ens hem de, malauradament, acostumar a tenir embossos tot l'any, si és una qüestió puntual, quina és la millor manera de gestionar-los, quina és la seva postura des de la DGT?
Bueno, es difícilmente asumible o nos cuesta mucho decir que habría que asumir los atascos en las carreteras, pero esto es un síntoma del problema y es un síntoma claro de que el modelo está agotado. Si vamos a un modelo en el que se sigue apostando por el vehículo privado para desplazarse, no hay forma de solventarlo, porque la solución tradicional que se ha dado a un atasco es la creación de un nuevo carril o la creación de una nueva infraestructura. Esto, para empezar, tiene un límite porque el territorio es limitado y lo que hace es mover el problema. Es decir, si en un momento puntual o en un tramo particular de una vía se aumenta la capacidad, evidentemente la vía va a poder absorber más vehículos, pero lo que estás haciendo es llevar el cuello de botella o el embudo a otra parte de la vía, o en este caso a Palma, que sería el lugar en los accesos a la ciudad donde se concentran los problemas de movilidad. Entonces, a medio y largo plazo, evidentemente, mientras está el atasco, hay que intentar gestionarlo de la mejor forma posible, pero no hay otra forma de solventarlo que encaminándonos hacia un cambio de modelo en la movilidad.
Parlant també d'aquesta qüestió, no? D'aquesta tendència que dèiem al principi d'agafar cotxe que tenim, ja aquesta pregunta és més de caire més personal, però vostè ara que s'acaba d'instal·lar aquí a Mallorca, com observa? Tenim aquesta tendència a agafar cotxe per tot? No sé si vostè visquent a altres bandes ha dit que a vegades no s'abusa tant del cotxe, que aquí tenim això, que a la mínima s'agafa cotxe, per ventura també que ara mateix no acompanya el transport interurbà en aquest sentit. Com ho observa vostè ara que comença a ser un mallorquí més aquí?
Bueno, este problema en Mallorca existe, pero también en el resto de regiones. No hay forma tampoco de medir esta costumbre, porque el índice de motorización es una tasa objetiva, pero luego hay que ver cuánto se utiliza cada vehículo, cuántos vehículos hay por familia. Efectivamente, es una creencia que se ha venido instalando y que es difícil este modelo ha permanecido por décadas y al final nos hemos acostumbrado a desplazarnos desde la puerta de nuestro domicilio hacia la puerta, sea del lugar de estudio, sea del lugar del trabajo o sea del lugar donde realizamos las compras. Este modelo, además de que no es recomendable, ya empieza a no ser posible. Lo que pasa es que tiene que haber una convicción de la sociedad y también a nivel político, porque después, por ejemplo, es habitual, no hablo solamente de Baleares, ver en un programa electoral de un municipio, por ejemplo, no solamente que los grupos políticos ofrecen cuestiones como más plazas de aparcamiento, sino que los propios ciudadanos lo demandan. Entonces todavía no estamos convencidos de que este modelo está agotado. Si conseguimos convencernos antes de que el modelo esté completamente saturado, pues será mejor, y si no, llegará un momento en el que la propia realidad nos obligará a hacerlo.
Vostè també ha parlat en aquests mesos de la seva intenció d'intentar aconseguir una entesa, un consens entre administracions pel que fa a una qüestió, que és el carril BAO, aquest carril en aquest cas de la via d'entrada a Palma. i la idea del conductor també ara mateix és d'una certa confusió, no? De saber aquest carril blau, si encara segueix actiu, si ja no hi ha carril blau, si s'ha d'eliminar, perquè sabem que era una de les intencions del Consell de Mallorca, però clar, hi ha una coordinació amb la Direcció General de Trànsit, ara mateix com està aquesta situació?
Bien, la medida existe, o sea, está formalmente vigente, porque la Dirección General de Tráfico publica anualmente una resolución con una serie de medidas en todo el territorio nacional, y esta medida aparece en esta resolución, y por lo tanto podemos decir que formalmente está vigente. Pero a la vez está en suspenso por distintas cuestiones. La principal es que el titular de la vía, que es el Consell de Mallorca, nos comunicó la realización de unas obras. Esta realización no es compatible con la puesta en marcha del carril o su desarrollo. Y por otra parte, pese a que buscamos ese consenso y confiamos en que se puede llegar a encontrar, pues hay una cuestión puntual que está judicializada y que hay que esperar esa resolución judicial. Pero es absolutamente necesario, como indicas, que busquemos ese consenso, porque un carril es una medida que no solo depende de que se implemente o de que se regule. Es decir, después tiene que haber un acompañamiento de que el tipo de vehículos que están destinados a circular por ese carril, pues evidentemente tiene que haber una programación paralela. Entonces, la coordinación que buscamos no es solamente con el Consell de Mallorca, que también y es nuestro principal interlocutor, pero también está el Gobierno como interlocutor, también están los municipios involucrados, y creemos firmemente en esta postura.
Per tant, no hi ha sanció ara mateix si es circula pel carril blau sense complir el requisit del carril blau. Ara podríem dir que no està actiu el carril blau.
No està aplicable.
Hem parlat de moltes qüestions amb el senyor Alonso que afecten el trànsit a les nostres illes com a director de la DGT. A mi m'agradaria resumir aquesta conversa amb una frase, no?, que és l'objectiu amb el qual vostè va assumir aquest càrrec, perquè emocionalment és molt, molt impactant reduir la sinistralitat a les carreteres. Aquesta responsabilitat, no?, que fa que vostè assumi el càrrec amb aquest objectiu, no?, amb aquesta opció que tant de bo pugui ser viable i que tant de bo cada any siguin menys les víctimes a les carreteres. Fernando Alonso, per cert, per acabar, quantes vegades no li han dit que el seu nom fa al·lusió totalment al càrrec que desenvolupa, perquè no me digui que no és casualitat.
Me lo ha dicho alguna vez antes de ocupar el cargo incluso, porque yo vengo del sector de la formación vial.
No entonces, me digas.
Sí, sí. Entonces, no es algo nuevo para mí, este tipo de preguntas.
No me extraña. Idò, estem encantats de saludar-lo, de conèixer-lo i de conèixer també els reptes, no?, de la Direcció General de Trànsit. A més, especialment, avui ens visita el senyor Fernando Alonso en un dia delicat i complicat pel que respecta al trànsit. Per aquesta raó li estem doblement agraïts. Senyor Alonso, moltíssimes gràcies per visitar els micròfons del dia.
Muchas gracias, buen día.
Són les 10:25, uns consells, continuem tot d'una.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio és humor. Enguany celebrem la desena edició de Fira B de Música. Els dies 6, 7 i 8 de novembre, Palma es converteix en l'escenari del millor talent musical emergent amb concerts de jazz, pop, músiques del món, rock i molt més. Si tens un grup, no deixis d'assistir a les jornades professionals. No t'ho perdis. Tota la informació a firab.org.
Mallorca és una illa viva. I les carreteres, la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Sonoms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdó,
no. En Chanquete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, ja m'ha veu. Ara sí, ara sí, tenim el canal estendàtil.
Ah, igual que el meu cap. El meu cap també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IV3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Avui és dia 6 de novembre. Avui és el dia contra l'assetjament escolar, una problemàtica cada vegada més rellevant en el sistema educatiu espanyol, que no només afecta la convivència dins l'aula, sinó que també té repercussions emocionals, acadèmiques i socials a l'alumnat, Joana.
Així és, Marta, bon dia de nou. I que no s'atura o que no queda només dins l'aula. Les noves tecnologies han afavorit que s'estengui i es produeixi a tota hora i en qualsevol lloc i espai. Un estudi de la Fundació ANAR per al curs 2024-2025 indica que un 12,3% de l'alumnat espanyol assegura que ell mateix o un company o companya pateix assetjament escolar, presencial o també ciberassetjament. Respecte al ciberassetjament, l'ús de d'eines intel·ligents artificials com a mitjà per a casos d'assetjament digital ha estat detectat en un 14,2% dels casos de ciberassetjament. Un estudi anterior diu que aproximadament 220.000 estudiants, un 6,2% en total, havien estat víctimes d'assetjament escolar en els darrers 2 mesos i que més de 44.000 alumnes d'ells havien intentat treure-se sa vida. Finalment, es constata que gairebé la meitat de l'alumnat, 47% de l'alumnat, reconeix no haver pogut fer res o no haver fet res directament quan ha presenciat un cas d'assetjament escolar. Pel que fa a les Balears, la Conselleria d'Educació i Universitat de les Balears ha informat que el curs passat, el 2024-2025, s'han obert 683 protocols d'assetjament escolar, és a dir, iniciatives de detecció i intervenció, i que aquesta xifra més o menys manté estable respecte de cursos anteriors, Marta.
Aquestes dades indiquen, Joana, que es continua o que segueix sent una realitat per un nombre significatiu d'estudiants. A més, la detecció, la intervenció encara tenen un marge de millora, donat que molts de casos, i això sap greu dir-ho, no són denunciats, practicats o tampoc resolts de manera òptima.
Sí, i moltes vegades en aquest programa hem parlat, Marta, amb policies tutors, amb psicòlegs, amb experts en aquesta matèria, però avui volem afegir altres veus per parlar i tractar aquesta qüestió. Així que, d'una banda, poden saludar ja a Maria Antònia Nicolau, professora jubilada, professora que moltes vegades ens acompanya i ens ajuda, no?, a explicar coses que passen dins l'aula i que ella també ha pogut viure. Maria Antònia, bon dia, com estàs?
Bon dia. Me sap greu no haver arribat, però el mal temps m'ho ha impedit. Però m'agrada molt poder participar en aquest debat perquè aquest tema és molt preocupant avui en dia.
Sí, sí que
vas. Sempre pensam que començam amb una broma, però les bromes a vegades no són bromes. No és una broma ni un joc.
No, no,
és una realitat molt important i que cal treballar-la a fons des de l'aula, des de la família i des de la societat.
Efectivament. Agraïm que avui ja hi pugueu connectar, perquè la Maria Antònia venia de camí, però ha caigut aquesta barrombada i molt certosament ha pogut tornar a casa i fer aquesta connexió des de Porreres, des d'on mos està escoltant. També tenim aquí a l'estudi Ana Conchi Lorente, que és presidenta de Sinacosa Mallorca. Conchi, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, com esteu?
També agraït de que avui siguis aquí amb nosaltres. Maria Antònia, començant per tu, com a docent, quins canvis has observat en la forma, en la manera de manifestar-se, no?, aquest assetjament escolar? Per exemple, no sé si fa uns anys era més físic, més verbal, ara més social, cibernètic. Ha canviat un poc el paradigma en aquest sentit?
Per suposat, les noves tecnologies han estat un element que ha afavorit l'assetjament, perquè és una manera de fer-ho d'una... sense que ningú se'n doni compte. I llavors, fins que el nin o la nina no ho compta o no ho explica, la resta de la classe o els companys no se'n donen compte. Per tant, jo m'apareix que en aquest moment que vivim, allà on s'hauria de limitar, sempre anant per aquí la línia, però són noves tecnologies. Estem que el nin està a la xarxa, nosaltres l'hem de poder controlar, de saber amb qui ha estat i com ha estat. I després, una vegada que ha acabat el dia escolar o el dia de que ja és bon anar a dormir, hem de poder tenir un diàleg amb l'alumne, amb la lot, amb la nina, amb la nina, per poder veure fins en quin punt ell pot expressar el que li ha passat, sense que el jutgem. I a partir d'aquí, ell també compta. Perquè moltes vegades aquests casos arriben a situació al límit perquè ell no ha pogut expressar, no ha pogut contar, perquè ha tingut por a ser jutjat. I aquí m'apareix que hi ha un element important, que ni l'escola, ni la societat, ni la família mai han de jutjar una situació, sinó que l'han d'acompanyar i han d'intentar que ell pugui treure tot allò que du de dins.
Ara que deies això de les noves tecnologies, i ja que tenim en Conxi, que presideix aquesta entitat, Sinacoso Mallorca, Conxi, m'imagino que has vist una evolució, perquè tu ja fa anys que no, te trobes al capdavant d'aquesta entitat, i na Maria Antònia plantejava les noves tecnologies. Sí, ara, abans també hi havia assetjament, però no tant de ciberassetjament, veritat?
No, ara mismo lo que pasa es que con las nuevas tecnologías para los niños es más fácil pues hacerle el bullying a los demás. Entonces, los casos que estamos teniendo ahora mismo son casos que la verdad que te ponen los pelos de punta, porque tenemos un caso, no voy a dar nombres ni nada por privacidad, pero tenemos el caso de hace una semana de una niña de 12 años en la cual pues sus compañeros se metían con ella, tenía el pelo largo, le decían de todo, la niña matemáticamente llegó a su casa, se cortó el pelo, cortísimo. Y luego, aparte, pues la pusieron en las redes sociales como que ejercía la prostitución, cobrando. Y luego, aparte, pues otro caso que tenemos también de esta semana pasada, otra niña de 9 años, la cual le estaban diciendo que hiciera una Malén. Y Malén es la niña de Granada que se ha suicidado.
¡Qué duro el que estás contando! Mare
sí,
de Déu.
Sí, és que sí. Sí. Clar, davant d'unes declaracions així, un se queda una mica sense massa bé saber què dir, però no sé, Maria Antònia, no sé si demanar-te, no, segons la teva experiència, un poc els indicadors primerens que poden detectar dins una aula, no? Perquè això no passi. No, no sé, el professor ho teniu complicat, perquè evidentment aquestes coses no solen passar davant d'un professor, però per ventura sí que el professor, igual que un pare sap veure quan un infant està preocupat, més trist, més decaigut, per ventura també un professor pot estar molt pendent, no?, de si a classe hi ha un infant que ho pot estar passant malament, i fins i tot que utilitzeu altres companys per saber si dins de classe aquesta persona ho pot estar passant malament, no? Demanant.
Sí, mira, m'encanta el plantejament que fas. El professor a dins l'aula se'n pot donar compte a vegades més, a vegades menys, en diferents moments. Un és en el pati. Si tu un nen en el pati el veu tot sol, o que no juguen els altres, o que si juga sempre és el que queda marginat, a lo millor aquí t'ha de fer un plantejament de saber com jo li he pogut demanar, sense que ell se senti jutjat, que aquesta paraula m'ha pres important, què li passa, què passa. Llavors, un altre moment és quan tu fas grups cooperatius. Quan a l'hora de triar-se aquest nen mai el trien, o quan el trien sempre el diuen no el volen per això, altre, per una raó o l'altra, de qualque manera està marginat. I tothom té dret a rebre un tracte digne i a ser integrat en les condicions que siguin. Per tant, davant un rebuig que té per part de l'aula, i sobretot si hi ha un grup, sigui petit o més gros, que sigui el líder i que el vulgui matxacar, a poc, el professor, el tutor, els professors que li fan classe, i llavors l'equip d'orientació, la psicòloga, perquè gràcies a Déu ara en el centre ja comença a tenir una psicòloga, llavors es poden començar a fer un estudi. Però després també hem de tenir en compte un altre element. Els nens a vegades a casa no se comporten igual que a l'escola, perquè a l'escola, el fet d'estar en el grup, se senten com a més empoderats i són com a més, diríem, gallets. En canvi, quan tu ets a casa, és el moment aquell en què tu revises el que ha passat i pots somatitzar amb un mal de panxa, no vol anar a escola, etcètera, etcètera. Tots aquests símptomes s'han de tenir en compte i s'han de tractar en el diàleg família-escola, però sempre escoltant les dues parts i sabent que l'actuació del nen a casa o el nen a l'escola no sol ser la mateixa. Tot coneixen casos, si teniu fills ho sabeu, que de vegades a escola som molt solidaris i llavors a casa som un poc egoistes i viceversa. Per tant, és important saber quin fill tenim, quina filla tenim, i a escola, a l'aula, saber aquest nen quan se comporta d'aquesta manera, quin acompanyament necessita i tot d'una començar un protocol. Jo te puc assegurar que en aquest moment a moltes escoles tenen molt de protocols oberts. I gràcies a Déu cada vegada la societat és més sensible en aquest fet i ajuda i col·labora. però si tot no basta.
No, no és suficient i necessita moltes eines. És molt interessant aquest vincle que planteges, Maria Antònia, d'escola, família. Jo vull compartir amb na Toni, i també vull que l'escolteu, perquè ella no només és presidenta de Sinacoso Mallorca, sinó que també ha viscut aquesta situació a les seves pròpies carns, no? Com a mare d'una filla que ha patit aquest assetjament. M'imagino que tot això té una part negativa, que és fer front en aquest drama, la part positiva que t'ha duit a tu encapçalar una associació per ajudar altres persones, no?
Sí, bueno, yo lo que quiero comentarle a los padres es que cuando un niño está sufriendo acoso en el colegio, matemáticamente el niño no va a decir nada. Lo que hace es, cuando llega a su casa, es como coger berrinches hacia los padres. O bien se porta mal, o bien se aísla totalmente. Seguidamente, cuando termina el colegio el viernes, para ellos es todo bonito, todo bien. Pero ya cuando llega domingo por la mañana, el niño empieza a encontrarse mal. Y es lo que ha dicho ella, me duele la barriga, no estoy bien y tal. Entonces no te va a decir que no quiere ir al colegio, se encuentra mal. La llevas al médico, el médico le dice que no tiene nada. Entonces yo creo que los padres tendrían que estar muy pendientes de cómo actúan sus hijos. Las tecnologías, pues creo que tendrían que retirarlas un poco más cuando los padres realmente son los primeros que están con las redes sociales. Y eso está implicando, pues, que a muchos niños, matemáticamente, pues los padres no les hacen caso. Ya estamos de acuerdo, lo que es en los colegios se va a aprender, pero se educa en las casas. Entonces, claro, si una mamá está todo el día con las redes sociales y no le hace caso al niño, para nosotros nuestros hijos van a ser los mejores siempre. Pero realmente no sabemos qué es lo que ha dicho esta señora realmente en el colegio. Y entonces es lo que tiene ella, es el aislarse de los más compañeros, estar en el patio. Yo personalmente pasé desde 5 años hasta los 17 un caso de bullying, cuando era cada 2x3 urgencias, no sabíamos lo que pasaba, hasta que por fin pues un compañero me dijo, está pasando esto. Yo la encontraba muy rara, me tiraba la ropa de los cajones, se escondía bajo la cama, se metía en la cama. Y al final supe que era lo que estaba pasando. Yo no quiero decir que todos los colegios sean iguales, pero en el colegio este donde ella estaba, pues fui a hablar con el director. El director me dijo que era un caso puntual y que eran cosas de niños. Entonces le dije yo, bueno, si usted lo ve así, yo no lo veo así. Y así sucesivamente la cambié de colegio 3 veces y los mismos niños del colegio anterior iban al colegio donde iba ella y le hacían eso. Y lo peor de todo esto es que igual que a mi hija en el patio le dio un golpe de meningitis, nadie le hizo caso. O sea, por favor, tenemos que ayudar a esos niños que lo están padeciendo. No solamente a los niños que son acosados, sino realmente a los niños que hacen el bullying. Porque yo siempre he dicho, ¿qué mentalidad tan fuerte tienen algunos niños para conseguir que otro niño se suicide? Nosotros salimos a la calle a pedir firmas para que el gobierno reconozca que el bullying es otra clase de violencia que están sufriendo los niños en las aulas. Matemáticamente nos echaron, nos dijeron que no. Los protocolos, yo tengo quejas de mamás que han ido a los colegios a que les activen el protocolo y no les han querido activar el protocolo.
Bé, també és veritat que de cada vegada sí que hi ha més...
Jo crec que sí, més sensibilitat.
Més sensibilitat...
Clar, igual no podem fer la comparativa d'anys enrere, veritat, Joana? Ara, perquè també ha après molt la societat a l'hora de reaccionar.
Efectivament, evidentment, no se pot no fer cas
no,
a un cas d'assetjament, però sí que és veritat que per ventura fa anys se de aquesta frase tan típica, no és cosa de nins, ara no se pot dir en cap cas és cosa de nins, perquè s'ha de saber, s'ha d'investigar, no? S'ha d'estudiar allò que li pot passar a qualsevol infant, perquè no volem ni que siguin assetjats ni que siguin assetjadors. Vull dir que un pare o una mare no vol ni una cosa ni una altra per al seu infant. Maria Antònia, torna en tu, quin paper creus que ha de jugar en aquest cas famílies, claustres, alumnat, mateix en la manera de construir aquesta cultura de la convivència i el respecte? I sobretot, te demano un poc per en el fil de lo que d'Anna Conchi, un poc, clar, si a una escola vos arriba una queixa d'un pare i una mare, supos que ara també, i supos que vull entendre que sempre, ho mostrant, no, aquesta sensibilitat, sempre se mostra aquesta sensibilitat d'intentar esbrinar i saber què ha passat, no?
Estic totalment d'acord amb el que ha dit aquesta senyora i, per suposat, qualsevol persona que mostra un assetjament se l'ha d'acompanyar. Després hi ha un procés, que és quan intervenen els altres educadors, siguis tutor, siguis equip directiu, sigui qui sigui. I quan se posa en marxa el protocol, hi ha tota una sèrie de passes. Una primera passa és parlar amb la persona, a veure què és el que ha passat. Després parlar amb els alumnes, que ell diu que són assetjadors, perquè també s'ha de saber la seva versió, sabent que ells sempre potenciaran o llevaran importància en el fet. I després, quan té la tercera reunió amb la família, que s'ha demanat que s'iniciï el protocol, han de saber escoltar la versió que dona l'escola i procurar anar a la vegada. Perquè el que no pot ser és el que a vegades ha passat, que una vegada que s'ha iniciat un protocol, la família llavors es telefoni a la policia i va a la policia a veure com tenen aquell protocol. L'equip directiu, l'equip d'orientació i les tutories procuren de fer aquell protocol el més bé que saben i des de les eines que tenen. Sabent, com he dit altres vegades, que, i aquesta senyora també va dir molt bé, que l'escola se va aprendre, s'educa a casa, i que pentura nosaltres a casa nostra, les famílies, en qualque moment sí que haurien de tenir una intervenció de saber dir no, doncs jo que sé, tenir fins a unes certes hores el mòbil, o per entrar a segons quines planes de les xarxes socials, perquè tot això mos indueix una violència que nosaltres no la tenim a dins, però que a poc mos va minant, i quan mos trobam amb aquella persona més feble, l'estam com a matxacant. Davant d'aquest fet, quan l'escola te diu que la situació que des de l'escola sabeu que pentura hi ha altres punts de vista que s'han de tenir en compte, quan se posa tot a la reunió, llavors han de fer un procés conjunt i cada un ha de fer les passes que li corresponen. Sabent que el professor, en aquest moment, no és psicòleg, no és psiquiatre, no és una persona que sap donar solucions a tot. El que sí que intenta fer és acompanyar, estar de vora ells, i llavors, sobretot, crear tutories, o fer tutories allà on tothom pugui manifestar-se com se sent. Perquè també avui en dia el despreciat sentiments és molt important. A vegades no dediquen temps prou, dediquen massa temps pentura a fer una dinàmica per aprendre una àrea concreta, i pentura és més important saber com hem arribat a escola, com ens trobem, com ens sentim, perquè en aquest moment la gent pot expressar, se pot expressar de forma oral, a través d'un dibuix, a través d'una activitat X. I això fa que el tutor pugui saber un poc, pugui fer una radiografia de l'aula i pugui detectar fets concrets que de vegades pentura no sabeven, però que quan un diu una cosa de l'altra, pentura sí que diu aquí hi ha un assetjament, o un inici d'assetjament, que per cert, he de dir per desgràcia, que segons ell, jo l'altre dia vaig anar a l'escola i vaig xerrar amb un parell de professors i professores, cada vegada comença més prest. I això jo sí que me preocupa, perquè a vegades les eines que se posa des de l'escola no són suficients, perquè quan tu veus que primer o segon de primària ja hi ha nins que són assetjats, tu dius alerta, que la societat, perdoneu que ho generalitzi un poc, l'escola, la família, està en qualque cosa no fent del tot bé.
Clar, qualque cosa falla, i mira, coincideix, també na Conxiu deia, nins o nines de 9 anys que estan en aquestes primeres etapes de primària, i coincideix, no?, que també cada vegada tenen mòbil més pren. No sé sí. Si és una reflexió que podíem plantejar, vull dir que nins que cada vegada tenen tecnologia, accés a mòbil, a qualsevol tipus de xarxa, de plana web, per ventura també comencen a assetjar abans, no?
Pero es que los niños son esponjas. Si claro. Un niño ve a su mamá todo el día en redes sociales, el niño va a estar en redes sociales. Porque yo a veces voy por la calle y veo a los bebés en los cochecitos con los teléfonos de las madres. Entonces tú dices, ¿qué estamos criando?
Y les pares también, ¿no?
Sí, sí, también lo metes. Y decimos, ¿qué estamos haciendo con los niños? O sea, es impotencia porque no sabes para dónde tirar ni de qué manera. Y ya no solamente los niños de 9 años. Hemos tenido anteriormente un caso de una niña de 4 años. Es lo que dice esta señora, tiene mucha razón. Cada vez están empezando más jovencitos. Entonces, yo lo que pienso es que los padres tendrían que ser responsables de los actos de los hijos. Y eso lo llevo años diciéndolo yo, que los padres sean los responsables de lo que están haciendo los hijos.
Sí, porque muchas veces también li donam aquesta càrrega, no, als professors, les assenyalam moltes vegades als professors que sí que no fan res, que sí que no, i moltes vegades també hem de fer feina des de casa, no? Des de casa, per exemple, ella ho deia, na Maria Antònia, no donant mòbil tan prest, no deixant accedir a segons quines planes, o no tenir tant de temps accés en el mòbil, no estan tanta estona enganxats, vull dir, també a casa hem de fer aquesta reflexió i mos hem de fer mirar, no? Perquè tots hem d'intentar, no?, afavorir i remar en aquest sentit, no? Maria Antònia, no sé si estàs d'acord en que moltes
també,
vegades
sobretot,
mos assenyalen.
Sí, perdona. Jo també diria una altra cosa. Sobretot intentar saber on han de les planes web o dels jocs que juguen, perquè poden ser jocs, hi ha moltes possibilitats. A on és que han entrat? I llavors es poden dialogar amb ell per què has anat en aquesta plana, que és el que has vist, me'n mostra molt, mira-m'ho junts, perquè això crea una confiança entre pares i fills. I què fa que tu puguis conèixer, pues, verdaderament, si ha entrat aquí, ha pogut veure, jo que sé, aquest cas, i llavors ell l'ha volgut repetir a l'escola, perquè llavors és quan arriben els dematí, mira, avui he mirat això, i avui ho podríem fer a cent d'espati. I clar, ja tens idea. Escolta, això, donada, perfecte.
El que vol dir és un control, no? Jo amb aquest, amb el que he dit abans, d'aquest vincle tan necessari entre família, escola, per saber realment el que estan fent els nostres fills. És vera que les noves tecnologies han fet que tot això desenvolupi o se torni d'una manera que se'ns escapa, no? Si ho comparam, per exemple, amb aquesta situació fa 10, 15 anys, però que no sigui perquè no hi hagi informació. En aquest programa som molt sensibles, no és la primera vegada que parlam d'educació, que ho fem amb Maria Antònia, una col·laboradora d'aquest programa com a professora jubilada. Sempre és un gust tenir-te perquè sempre aprenem de la teva mà. Maria Antònia, moltíssimes gràcies una vegada més.
Moltíssimes gràcies i sobretot saber que tots som diferents i tots som únics. I per tant, tots necessitem tenir el nostre lloc allà on siguem. Moltes gràcies
per l'espai
que m'ho donen.
Com sempre. I en Conchi i Lorente des de Sinacoso, Mallorca, per compartir aquesta situació personal i que pot ajudar també a tantes famílies, per compartir-la amb nosaltres. Gràcies, Conchi.
Moltíssimes gràcies.
Uns minuts de consells i tornem a parlar del temps d'aquesta meteorologia adversa que hem tingut aquest dijous i que s'allargarà també de cara al cap de setmana.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat.
Palma a punt és el pla de xoc estratègic de neteja de l'Ajuntament de Palma que cerca posar fi a l'estigma de ser la ciutat més bruta d'Espanya. Sumam 40 operaris més per assegurar el manteniment del nostre entorn i aconseguir una ciutat més neta i millor cuidada. Pròximament serem al teu barri. Palma a punt. Ajuntament de Palma.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barcelona. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat des de les 8 la vista taronja a l'oest i nord de Mallorca i groc a la resta de les illes, de Pitiusa i Menorca, per pluges, per tempestes que en alguns punts poden anar acompanyades de calabruix. Unes tempestes que ja s'han fet notar just a primera hora del matí, a les 9, afectant a l'aeroport d'Eivissa, el de Palma, en retards que sembla que ja s'estan reconduint, Xisco.
Així és, Marta. Durant poc més d'una hora ha estat barrada l'autovia de l'aeroport d'Eivissa, l'alçada de Can Fonoll, per les fortes pluges registrades avui de matí. S'han inundat també el barri d'Espretet i la policia local d'Eivissa ha hagut de regular el trànsit als accessos de la ciutat perquè part de les vies d'accés han quedat negades per l'aigua. En pràcticament una hora s'han registrat prop de 30 litres per metre quadrat en Escodolà i 26 litres per metre quadrat a Vila. Sabem que fa pocs minuts s'ha tornat a reobrir aquest pas, ja que la tempesta ha calmat, s'ha reduït bastant. La tempesta ja acaba de passar per Mallorca i ha deixat ràfegues de vent fortes amb molta càrrega elèctrica i precipitacions per moments intenses. S'han acumulat entre 30 i 40 litres per metre quadrat a la zona de Ponent de Mallorca. A partir del migdia es preveu que també pugui afectar a Menorca. Molta precaució durant les pròximes hores. I a Eivissa i Formentera la situació ja sembla estable i ja sembla que s'ha anat tranquil·litzant amb més estones de sol i de fet, fa no res, l'Ajuntament de Palma ha compartit una nota de premsa que ha dit que a causa de les pluges registrades durant la primera hora d'avui de matí, els bombers, tant bombers com la policia local, estan realitzant diverses actuacions a les zones afectades i diuen que, en general, no hi ha hagut danys personals ni materials greus. Tot i així, els punts afectats inclouen el creuament de l'Avinguda Argentina en Gabriel Roca, Manuel Azaña amb Adolfo Suárez, Aragó, Via de Cintura i la plaça del Pont, que ha hagut caigudes d'arbres entre d'altres fets. Ho dic per si passeu per aquella zona, si ara mateix escoltau la ràdio i circulau o heu de circular per aquell redol, aneu alerta perquè hi pot haver col·lapse circulatori.
Compartim algunes imatges de les nostres beauties, en aquest cas a Menorca, Albert Darder, i així podrem valorar el temps en directe perquè sembla que la tempesta s'està desplaçant cap allà, veritat?
Sí, està descarregant ara sobre Menorca. Les dades que tenim ara mateix ens indiquen que no ho fan tanta virulència com ha fet a les Pitiuses i en el Ponent de Mallorca. De moment tenim dades que ens parlen de 9 litres acumulats a Ciutadella amb unes intensitats de 40-50 litres per hora. Per tant, no és una intensitat tan elevada com el punt explosiu que s'ha donat a les 9 des de matí a la zona del Ponent de Mallorca. Lo qual són bones notícies, que no faci tant de mal per ara.
Compartim també els diagrames que ens envies, tota aquesta informació que ens permet analitzar tot el que està passant, perquè avui és un dia complicat. Demà tindrem com una petita treva i dissabte torna a empitjorar el temps. Ho he dit bé?
Sí, atenció dissabte, molta atenció, perquè serà un dia passat per aigua de principi a final. No serà una cosa tan brusca com la d'avui, tan aspra, d'això que venen tempestes i passen ràpid, no. Serà més pluja d'anar fent tot el dia, acumulativa, persistent. És el tipus de ploure que els mapes mos diuen ara mateix que tindran de cara dissabte. Sobretot la persistència de la pluja, i a la Serra de Tramuntana pot haver acumulats de 60, 70, 80 litres. Això és el que mos diuen els mapes d'ara. Fora de la serra, brusca, però continuada, i serà molt persistent.
Si me permets, Albert, ja que això estava afectant sobretot a l'aeroport, als vols, tot i que crec que ara la situació està un poc normalitzada, podem connectar al capdavant dels controladors aeris, en Pau Marí, perquè ens digui quina és la situació en aquests moments. Pau, bon dia. Vols afectar sobretot a l'illa de Mallorca i també a Eivissa, però ara sembla que torna la calma, és així?
Sí, és així. Durant aquest matí ens ha travessat una línia de tempestes amb molta activitat, pluja molt intensa, vents molt violents, que ha travessat primer Catalunya, ha travessat Catalunya de sud a nord i ara ha arribat a Balears també. Ara, per sort, sembla que la cosa està ja ha passat. Hem tingut sort perquè era un front, per tant, un front que s'estava desplaçant i no s'ha mantingut estacionari sobre de l'aeroport, que si no la situació hauria estat molt més complicada. I ara sembla que a poc doncs, es podrà anar tornant a la normalitat.
I com repercutirà, Pau, en el desenvolupament de la jornada d'avui, aquestes pluges de primera hora, quan se preveu que se pugui recuperar més o menys la normalitat en els aeroports i que no hi hagi ja no cancel·lacions, però sí retards?
Doncs això és difícil de dir perquè aquest matí les afectacions han estat molt, molt importants. No tinc les dades de Palma ni d'Eivissa, però sí que puc dir que a Barcelona s'han cancel·lat 47 vols. Llavors, clar, 47 vols cancel·lats, aquests avions que no han sortit aquest matí, vol dir que tota l'operativa que estava prevista per aquests avions durant tota la jornada, doncs trigaran unes hores en poder tornar a la normalitat. És difícil de dir quan es trigaran a recuperar la normalitat, però durant tot el dia d'avui el que es pot esperar són retards, segur, i encara pot ser que hi hagi més cancel·lacions si els avions d'aquest matí que no han pogut sortir doncs afecten a l'operativa que teníem prevista per la resta de la jornada.
Pau, Marí, molta paciència a totes les persones que se traslladen a l'aeroport del nostre arxipèlag perquè, com has dit, els retards s'acumulen. Pau Marí és portaveu d'USCA, dels controladors aèris. Moltíssimes gràcies per aquesta informació.
Molt bé, moltes gràcies.
Vull també comentar, Albert, aquí tenim una situació difícil, però a la península, i sobretot ara que comentava Pau Marí tot el que ha passat a Catalunya, que varen rebre les alertes ahir vespre, ara compartirem algunes imatges de pluges a Càceres, en aquest cas, on sembla que sí que ha plogut de valent. Encara ha estat pitjor la situació a la península. També tenim imatges dels nostres companys de Meteo de les Illes, i tot d'una compartirem les de la península, però ha estat pitjor, si cal, que el que hem viscut nosaltres les darreres hores.
Sí, la pitjor part és la península i ara mateix preocupa la situació cap en el nord-nord-est de Catalunya, especialment la zona de Girona. Si poguéssim veure el radar de més enfora, veuríem com a una forma de ganxo, que és la zona de precipitació, que va des de Menorca i va en diagonal cap a Girona i s'endinsa dins França. És una franja molt extensa de precipitació, la qual està pegant molt fort a la zona de Girona i allà s'esperen les properes hores acumulats molt significatius i allà sí que m'ho fa passar pena.
I ja per acabar, Albert, com vas gaudir la superlluna d'ahir? Ho dic perquè tenim imatges i el Manco, ja que hem estat tot el matí amb el mal temps, quedar-nos...
Una imatge guapa per acabar.
Una imatge, exactament. Sempre pendents de tot, però també de certa bellesa com és aquesta superlluna. Te volia demanar, tu que ets un enamorat d'aquest tipus de fenòmens, com la vas viure?
Va ser una passada. Ahir vespre, ja quan la vaig veure, des de Soia la veiem que surt per Degueres Puy de l'Ofre, i quan se veu amb aquest contrast entre muntanya i lluna, és una preciositat.
Quina imatge, sí, amb quanta bellesa.
Ets un poeta. És que ningú mos ha parlat de la superlluna com tu, Albert.
Albert Darder, moltíssimes gràcies, que tinguis un bon cap de setmana.
I per aigua dissabte.
I tant, per Televisa d'Aranam, aquí seguim notícies i continuem.